A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, a les 11 i 7 minuts anem per feina perquè la conversa que se'ns obre, que tenim ara per endavant, doncs vol tractar diversos temes. Diversos temes que ja van sortir en una conferència que tenia lloc fa un parell o tres de setmanes al grup d'estudis Sitgetans sobre, doncs això, la carrera professional i sobretot la relació d'Emili Gelpí amb Joan Oró. Joan Oró, saben, la persona que va salvar la NASA d'un dels seus ridículs històrics més importants, que és quan van estar a punt d'anunciar que havien trobat vida a Mart, i Joan Oró va dir, compte, mirem-nos una mica més. I al final li van fer cas. I per sort això no va acabar passant. És una anècdota, però és una anècdota significativa del pes que tenia Joan Oró, un investigador lleidatà, allà, a Houston, a la NASA, i un dels seus primers deixebles, si no el primer, va ser Emili Gelpí. Emili Gelpí, bon dia. Ara, a veure si l'escoltem. Emili Gelpí, bon dia. Ara sí.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Aquesta anècdota, que és verídica.
Sí, sí, totalment.
Joan Oró, diguem, va salvar la NASA.
Sí.
A part que la va ajudar molt en totes les seves investigacions.
Jo no vaig viure... Això era l'època de les expedicions Viking a Mart. Jo no la vaig viure perquè ja estava a Espanya, enfrescat amb els meus projectes científics i biomèdics. Jo vaig viure amb ell l'aventura de l'Apolo, el programa Apolo, la Lluna, però aquesta no, però la sé, clar, va tenir repercussió internacional.
Vostè, sou bioquímic?
Sí, jo vaig marxar d'Espanya perquè volia estudiar bioquímica, però sobretot fer recerca. Jo recordo quan era molt jove, deia, jo vull curar malalties.
Curar malalties.
Bueno, i això era el que... La meva driving force, que diuen els americans.
I per això vau anar, compte, als anys 60, a Houston.
Els anys 64, exactament, va ser un xoc brutal. Imagini's sortir de Barcelona, la fosca Barcelona...
Dels anys 60.
Dels anys 60, i arribar a Houston, on tot era, com vaig dir a la conferència, i sempre dic... Des de que vaig veure la sèrie Mad Men, potser la gent que l'ha vist ho entendrà. Era allò, la vida que et trobaves, una vida exuberant, diners, facilitats per tot arreu, però treball molt dur, i allà no s'estaven per bromes.
8 o 10 hores de vol, s'avançaven 30 anys.
Sí, sí.
Per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, sí.
Vau anar a Houston per treballar amb Joan Oró.
Sí, jo volia... al principi, no, jo vaig fer com... Precisament, són vides paral·leles, perquè ell va escriure a 50 universitats americanes per veure si trobava alguna que li donés una beca per poder anar-hi. I jo, anys després, vaig fer el mateix, perquè jo tenia molt... sovintejava molt la Casa Americana, i després va ser l'Institut Americà a Barcelona, i llegia molt anglès. De fet, quan jo vaig anar als Estats Units, em diferenciava de l'Oró perquè jo parlava ja bé i entenia bé l'anglès. Ell va... estudiar l'alemany perquè, diguem que just després de la Segona Guerra Mundial o abans de la Segona Guerra Mundial, l'idioma dominant científic era l'alemany.
Encara.
Quan ell va aconseguir la beca, va anar a la Universitat de Rice en Houston, es va trobar que no entenia els professors, no entenia les classes. Va ser bastant
un
més
xoc.
Dur, un xoc del que jo vaig tenir, perquè jo vaig entrar amb un peu des d'aquest punt de vista.
Us va cridar l'Oró?
Ah, no, perdó, el que estava... Sí, vaig escriure a universitats americanes i a través de la Casa Americana em van donar la direcció d'un tal professor Ralph Becker al Departament de Química de Houston, que després estava allà quan jo vaig anar i em va ser professor meu de ressonància nuclear magnètica i altres matèries. El vaig escriure i ell va dir precisament hi ha aquí un professor espanyol amb el qual et podries posar en contacte. Jo em vaig posar en contacte amb ell. Vam començar la correspondència a la primavera del 63, va començar a orientar-me. Va ser relativament fàcil. Com jo havia escrit a diverses universitats americanes, també vaig rebre una oferta de la Universitat de Florida. Però ja, havent conegut per carta a l'Oro, i després físicament, perquè ell va venir a fer viatges a Barcelona i es vam trobar un d'aquests viatges, que sempre recordo que jo anava vestit d'alferes de milícies, perquè era el juliol, i jo baixava del campament de milícies i ell arribava. A l'hora que havíem quedat jo no tenia temps de canviar-me, i bueno, em va veure tan decidit que em va decidir ajudar-me.
Malgrat comparèixer de militar, no?
Malgrat comparèixer de militar, exacte. Que no era molt militarista.
Què us trobeu a Houston?
A Houston em trobo, bueno, un canvi, com he dit, absolutament brutal. Arribar allà, l'idioma no era problema, però tenies que... primer, tres dies d'orientació de la universitat per a estudiants estrangers, llavors tenies de buscar un pis per viure, em vaig unir amb altres tres estudiants i vam llogar un apartament, és a prop de la universitat, necessitaves un cotxe, em vaig poder comprar de segona mà, naturalment, el que aquí li deien llavors un aigua, un Ford Fairlane bueno, era tiradíssim i de segona mà, però ho necessitaves perquè Houston era una ciutat descomunal. Jo quan venia aquí deia és com sortir de Barcelona a conduir fins a Vic i encara estar dins de Barcelona.
D'acord.
I els transports públics eren inexistents, necessitaves un cotxe, per això, als Estats Units, cotxe, tot.
Això fins avui, és a dir, avui encara passa.
Sí, encara passa. I, bueno, tot era, de cop, la velocitat de la meva vida es va multiplicar per 3 o 4, tot era frenètic, les comptes al banc, era responsable de classes pràctiques, perquè com sabia anglès m'havien donat un contracte que incloïa fer-me responsable de donar classes pràctiques de laboratori a estudiants que per primera vegada arribaven a la universitat. Bueno, però a poc a poc, pues, escriure cartes diàries, no havia ni WhatsApp ni internet... No. Cartes de 2 o 3 pàgines, que necessitaves una hora...
És que aquí també una mica ens hem de fer càrrec. Ara, això dels intercanvis estudiantils és relativament senzill, que algú vagi a ampliar estudis a l'estranger, però clar, a la Barcelona dels anys 60 això no era tan habitual.
No.
I menys creuar l'Atlàntic per anar-se'n als Estats Units.
I menys quan havies deixat una persona com l'Esperança Almirall, filla de Sitges, precisament, que li vaig dir, bueno, jo marxo per 3 anys per fer un doctorat i quan pugui vindré. Jo ja m'imagino el que devia pensar ella, però no, el fet és que tot anava a una velocitat que al cap de jo vaig arribar el 7 de setembre, el 7 de setembre vaig marxar d'aquí amb el vol Pan American, escala, el típic vol escala a Portugal, a Lisboa, i després avió a Houston. El Joan Rom va venir a rebre a l'aeroport, cosa que ja diu el tipus de persona que era, perquè podia haver enviat un estudiant o un ajudant seu. Em va obrir les portes de casa seva, al cap de 2 o 3 dies ja em va portar a sopar a la seva família. Bueno, tot això...
Li devia fer gràcia tenir un català a prop, no?
Jo crec que sí, perquè ell ho va passar tan malament. A més, jo vaig estar 5 mesos Als 5 mesos vaig tenia suficient poder econòmic, diguem-li així, per agafar un avió, tornar a casar-me i amb l'esperança i tornar a l'1 de febrer començaven les classes una altra vegada, teníem d'estar allà. Ens vam casar al Vinyet, com no pot ser d'una altra manera, no podia ser d'una altra manera, i bueno, no sé, què més voleu saber?
Doncs a partir d'aquí, heu comentat, sempre quan us vau dedicar a aquesta professió teníeu la intenció d'anar cap a la biomedicina, però en canvi allà no la veu practicar, la biomedicina.
No, perquè l'oró no era el seu camp.
Uh-huh. Era l'exobiologia, oi?
Era l'exobiologia, l'origen de la vida, que era interessant, i jo em vaig incorporar a això perquè això comportava... Quan el dia 8 jo vaig arribar a Houston i recordo sempre que el dia 19 del mateix mes em va dir... retrocedim una mica. Ell va publicar la síntesi de l'adenina, el gran descobriment seu, una de les molècules bàsiques del codi genètic, la síntesi abiòtica de l'adenina a la revista Nature l'any 61. Llavors, fins al 63 també va fer altres aportacions i la NASA es va interessar, i llavors el va convidar a... La NASA treballava molt per contractes externs, tot el que no es podia fer dins de la NASA es contractava fora, i van contractar els serveis d'un 100, aproximadament 100 equips científics de diverses universitats d'Estats Units i algunes de fora, no recordo quines ara, en universitats punteres, on se'ls encarregava, tu t'encarregaràs d'això, de l'altre, i tindràs tota la financiació que vulguis. I efectivament, la NASA, a partir del 63, va començar a abocar diners al laboratori d'en Joan Oró. Uh-huh. Jo em vaig trobar, quan vaig arribar allà, que era un laboratori interessant, però res de l'altre món, havent estat aquí a la Universitat de Barcelona, pues, un laboratori ben equipat. Uh-huh. Però això va canviar dramàticament perquè estaven a punt de rebre un nou instrument que era el cromatògraf de gasos acoplat a l'espectròmetre de masses, i això va ser un tomb importantíssim que després jo, en lloc de... quan tu analíticament estudies un àcid gras, l'àcid gras té la mateixa estructura, tant si ve de la Lluna, que no n'hi ha, o d'un bacteri, que sí que té, a un ser humà. O sigui, la tècnica analítica és la mateixa.
És la mateixa. Uh-huh.
I això és el que em va interessar. I l'Oró em va dir, mira, Emili, estem a punt de rebre aquest instrument a principis de l'any 65, ningú té idea aquí de com va ni de què és el que s'ha de fer. Si tu acceptes encarregar-te, fer-t'ho teu i tirar endavant la recerca, et convertiràs en un expert mundial. I així va ser.
És a dir, va arribar al lloc just, en el moment just.
Exacte.
Que va rebre aquells dos armaris, perquè la conferència ensenya fotografies,
sí,
són com dos armaris,
exacte.
Però dintre d'aquells dos armaris hi havia un desenvolupament tecnològic.
Avui en dia pràcticament és com un... Com un ordinador sobre taula.
Això sí. També ha passat. Els ordinadors també eren caixes molt grans en aquella època. Oi?
Sí.
Un cromatògraf de gasos i un espectròmetre de masses. Això ha estat la clau, diguem, de la carrera científica.
Sí, i és fàcil comprendre perquè quan tu tens una mostra complexa, vols analitzar com analitzàvem bacteris, algues, éssers molt simples, perquè buscàvem empremtes de vida, les primeres empremtes de la vida a sediments molt antics. Uh-huh. i estudiàvem aquells éssers molt simples como representativos de lo que podían haber sido estar las primeras formas de vida.
D'acord.
Llavors, la eina analítica, si tu tens, quan analitzes un ésser viu, per molt simple que sigui, tens una barreja de moltes coses. Uh-huh. Aminoàcids, glúcids, tot tipus de molècules diferents que estan, és una barreja impossible de desbrinar què és el que tens allà, a menys que les separis. I el que fa el cromatògraf de gasos és seqüencialment separar per pes, per volum, cada una d'aquestes substàncies en el temps. O sigui, tu fes un anàlisi d'una hora i van sortint pics que són molècules orgàniques, però no saps què són. Uh-huh. Això ho acoples a un espectròmetre de masses que té la capacitat de dir-te exactament la signatura molecular d'aquella substància i tu la pots identificar. O sigui, separes, identifiques.
D'acord.
D'una tacada, per dir, en un sol instrument. I això ho fas a nivells, com vaig dir a la conferència, d'una part en un milió, en mil milions, en un bilió, la sensibilitat, o sigui, una molècula en un bilió, d'una molècula, sí, barrejada entre un bilió de molècules
diferents. És capaç d'identificar una molècula entre un milió.
Sí.
Perquè ens entenguem.
Això seria una sensibilitat d'una part per milió.
Una part per milió.
Després ve el nanogram és una part per mil milions. Uh-huh. Bueno, el problema bàsicament és aquest. I llavors
afegir estan zeros.
Sí, és posar-li zeros per davant. El problema és el mateix. Si analitzes l'àcid gras amb un sediment, amb una bactèria o amb un cos humà, uh-huh, per analíticament.
La intenció de tot això que tenien el seu dia la NASA era que quan comencessin a arribar materials de l'espai poder analitzar-los per poder determinar si hi havien proves
restes de vida,
allà.
Sí,
l'objectiu final de tota aquesta investigació que va durar, doncs, el que va durar el programa Apollo en el seu dia,
sí,
era aquest.
Sí, sí, sí. I el que passa que jo vaig estar... De fet, jo vaig marxar amb la família, bueno, els meus dos fills són texans, van néixer allà. Vaig estar 5 anys amb ell a Houston, per la qual puc dir que crec que sóc una de les persones que ha estat més temps amb ell fora de la seva família. La família directa, dona i fills. Perquè el dia 20 de juliol del 69 l'home va trepitjar la Lluna, i el dia 21 de juliol del 69 jo vaig carregar el cotxe, la família i cap a Berkeley, perquè tenia un contracte molt bo, havia tingut diverses ofertes de Suïssa, una del Institut Federal de Tecnologia, una altra de la NASA, tinc un contracte a casa aquí a Sitges totalment omplert per un tracte per anar a treballar a la NASA, un contracte complicat perquè és treballar pel govern americà, uh-huh, i sent estranger, i només faltava la meva firma, però no la vaig posar perquè m'havia sortit lo de Califòrnia i va ser un dels anys més feliços científicament i familiarment.
Què vau anar a fer a Berkeley?
A Berkeley? Vaig anar a continuar... A veure, a Berkeley vam rebre les mostres de la Lluna, uh-huh, perquè jo aquí ja havíem pactat amb l'Oro, tots dos sabíem que havíem fet coses molt interessants, però que la Lluna, biològicament, no trobaríem res. A menys que no fos contaminació. Per això, com vaig dir a la conferència, una de les coses, a part de molècules orgàniques d'éssers vius, vaig tenir d'anar per terra buscant pols de laboratori, muntar una màquina que fumava paquets de Camel per analitzar el fum de tabac, perquè tot això, quan arriba una mostra de fora, si la toques amb els dits, deixes aminoàcids. Vaig tenir d'analitzar els aminoàcids que deixaven les empremtes, els hidrocarburs que hi ha en el pols de laboratori, els hidrocarburs i altres centenars de molècules estranyes que hi ha en el fum de tabac, perquè si... què és el que passava amb els meteorits? Vam analitzar molts meteorits que l'Oró tenia, però estaven tots contaminats, havíem anat
de mà en mà.
I bé, tots ho sabíem, que per tant jo vaig decidir que ho deixava, que no cal, que havíem fet tota la feina i que algú més, que precisament va ser el segon doctorat català que va rebre l'Oró, el doctor Gibert, que havia arribat uns mesos abans de que jo marxés, i jo li vaig transferir tot el que havia fet, uh-huh. I ell va rebre la lluna i la va analitzar amb els resultats que he dit d'orgànic, de bioorgànic, res. I a Berkeley vaig endegar un programa per determinar terpenoids, molècules molt complexes, que podrien ser empremtes dactilars de l'existència de vida. Molècules que només poden ser ensamblades per mecanismes bioquímics, per enzims, no es poden sintetitzar. Llavors, hi ha uns sediments als Estats Units, al nord dels Estats Units, el Gunflint Shirt i altres, que vam analitzar. Vam separar substàncies en quantitats monstruoses, no en una part per milió, sinó en quantitats importants, uh-huh. per poder-les analitzar per ressonància nuclear magnètica, per altres tècniques que no eren tan sensibles però que eren molt fiables. I, bueno, a part de disfrutar de Califòrnia, que va ser espectacular, després va venir la tornada a Espanya.
I per què torneu a Espanya?
Bona pregunta. A dia d'avui encara no sé si estic segur.
Ara ve la part difícil de l'entrevista. Sí. Vinga, Espanya.
Jo seguia tenint possibilitats d'haver anat a diversos llocs, però l'Oró, com és lògic, pues ell, la seva dona Paquita, els seus fills... hi ha un senyor d'Espanya, a mi també em feia gràcia tornar a Espanya, el que no sabia, les condicions que havien aquí. Bueno, sí que les intuïa, perquè sabia el que havia deixat. I... A veure, no vull perdre el fil. Sí, l'Oró estava en contacte directe amb les autoritats d'aquí, amb el Vicenç Villar Palací, que era el germà del ministre d'Educació, Villar Palací, per muntar la Universitat Autònoma. S'estava posant en marxa la Universitat Autònoma. I tots dos em van omplir el cap de que això era la gran oportunitat, que era una cosa nova, que la universitat seria realment autònoma, que els professors serien contratats, que d'oposició és nada, perquè jo sempre havia dit, jo els hi vaig dir... Oposicions, res. A mi em doneu un contracte de 5 anys. Si val la pena continuar, m'ho dieu, i si no he fet suficient, pues, una altra cosa, mariposa. Jo vaig venir amb aquestes promeses, no es van complir ni una. Al cap d'un temps vaig tenir de passar unes oposicions, si volia continuar, bueno, etc. És una història molt, molt complexa. Però l'Oró... amb la seva il·lusió de... Es va muntar a l'Institut de Biologia Fonamental.
Dintre de la UAP.
Dintre de la Universitat Autònoma de Barcelona, i jo vaig incorporar-me a l'Institut de Biologia Fonamental. El que no em van dir és que cobraria la meitat dels professors, que els professors no eren contractats, sinó que havien passat oposicions. Les coses no eren com... Però vaig muntar un equip inicial amb 8 persones, molt dedicades. Vam aconseguir un espectròmetre de masses, un espectròmetre de la casa Hitachi, a través dels contactes del meu exjefe, el doctor Burlingame, en Califòrnia, que estava molt, molt en contacte amb l'empresa japonesa Hitachi. I bueno, aquí va començar una història de 40 anys, perquè quan em vaig jubilar em faltava un mes exactament per fer els 40 anys.
Els 40 anys aquí?
Aquí.
Aquí.
I 6 a fora, he fet 46 anys en recerca.
És a dir que gairebé tota la carrera científica al final la veu fer aquí.
Sí. Bueno, la base fundamental va ser allà.
És allà. És als Estats Units.
I de fet, puc dir que em van sorprendre fa 2 anys d'una revista, la millor revista d'espectrometria de masses americana, em van contactar dient que havia arribat el moment, que volien fer-me un número especial dedicat. I s'està treballant amb això. És una mica difícil perquè estan de convèncer altres autors de que participin i fer un número, bueno, etc. Estan, segons m'ha dit l'editora, estan en ello.
D'acord.
Un dia d'aquest sortirà aquest número, cosa que em va deixar una mica asturat. No ho esperava.
És un reconeixement.
Però d'Estats Units.
D'Estats Units.
Dels 6 anys.
Com són les coses? Em deixeu dir la frase? És que a mi m'ha cridat molt l'atenció.
Sí.
Si em doneu permís, com la vau dir.
Sí, la vaig dir.
Preparant aquesta entrevista, hem trobat una entrevista que li van fer a Emili Gelpí des de l'Institut d'Història de la Ciència sobre la seva carrera científica. I ell explica que en arribar aquí, després de passar pel que hem dit, per l'Institut de Biologia Fonamental, que després es va transformar en l'Institut de Biofísica i Neurobiologia del Centro Superior de Investigaciones Científicas, és a dir, va passar de la Universitat Autònoma, diguem, al tutelatge del govern d'Espanya, doncs bé, els van voler traslladar de lloc. I els van voler traslladar en unes oficines que no tenien res, que eren de la Fundació Juan Marc.
Exacte.
I aleshores, doncs, el senyor Gelpí li va dir al president del CSIC, al president del CSIC d'aleshores, i escolti, que m'estan portant a un lloc on no hi ha res, i que a més m'han dit que com a mínim en 2 anys no hi haurà res. I la resposta del president del CSIC va ser, i ho llegeixo textualment, "Mientras tanto, usted vaya allí a leer el periódico."
Sí, tal com sona.
Tal com sona. Sí. És, diguem, la visió que des de la política es tenia dels científics.
Sí. A ells els interessava aquesta operació perquè anaven a portar l'oró, però ell, quan es va donar compte, va dir el mateix que jo.
Que
no sé si les mateixes paraules, jo no vaig estar en l'entrevista amb ell, però jo sí sé el que vaig dir. Després ja portava això, vaig estar 5 anys a l'IBF, a l'Institut de Biologia Fonamental, que això es va convertir, sense moure'ns de lloc, en passar a la tutela del Consell. Aquestes operacions que es fan, es va anomenar director a l'Oro, i jo era el vicedirector de l'Institut.
Tot i que l'Oro continuava a Houston.
Exacte. O sigui, ja ens podem imaginar qui bregava.
Qui li tocava a les autoritats.
Li tocava dir això al president. Bueno, llavors es va muntar a la Flor de Maig els edificis que estaven, ja no recordo, bueno, estava, sí, el doctor Sabater Tovella tenia algo allà dels seus laboratoris, però el de més estava buit. I quan em va dir, pues, anar allà, ha d'ocupar aquests espais, i a més perquè surt a la premsa, la típica notícia, i jo li vaig dir, bueno, però jo he estat allà i allà no.
No hi ha res.
No hi ha res. I bueno, miri, de moment vaig a llegir el diari i ja veurem. I jo, des de luego, agafat a la taula, no em vaig veure.
Tot això, tot i aquestes traves administratives i burocràtiques, tot i la política que anava més per la foto que per l'interès científic, tot això vam poder investigar.
Sí, vam fer, a veure, Jo amb l'Oró vaig fer... Soc la persona que ha publicat més, el seu doctorand que ha publicat més, 25 treballs en revistes internacionals en 5 anys. Això, publicacions fetes amb ells als Estats Units. En total tinc 360 publicacions, les altres s'han fet a Espanya. O sigui que sí que s'ha fet molta feina. El que passa que també em van fer una entrevista a La Vanguardia uns anys, no recordo ara, el 76, sí, crec que era el 76, que es titulava Investigador PSA.
PSA.
PSA, perquè aquí treballaves PSA. I era un continuo, problemes continuos, però era challenging, es diu en anglès, era, bueno, és igual, no em surt la traducció.
Anar buscant.
Reptador.
Sí, sí, challenging, clar.
Sí. I bueno, pues, al final vam acabar amb el somi, parlant amb el doctor Rodés, Joan Rodés, que era director de l'Hospital Clínic, i amb altres col·legues vam arribar a la conclusió de que els metges tenien de fer investigació, tenien de fer bioquímica i nosaltres teníem d'estar a prop d'un centre mèdic, perquè, com he dit sempre, si se'm permet l'expressió, jo va arribar un moment que ja estava una mica fart d'analitzar-me la meva orina o les meves... O sigui, lo important està al llit del malalt, el que es té de solucionar està allà. I llavors va ser quan es van fer l'any 96 es va crear l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona. Nosaltres estàvem a Pedralbes, havíem sortit de Sant Pau, primer estàvem a Sant Pau i vam anar al centre de Pedralbes uns anys i després ens vam traslladar al Clínic. I es va crear aquest Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, que vaig dirigir des del 96 vaig jubilar el 12 fins al 2009. I vaig estar 3 anys tancant projectes i després el 2012 em vaig jubilar.
La part final de l'experiència va ser millor que la inicial?
No, perquè la part final de l'experiència, quan ets director d'un institut que vam arribar a tenir 160 persones, tots són problemes. A mi perquè no m'han renovat el contracte i no m'arriben les mostres, bueno, és un caos continu, i llavors et poses el barret d'administrador i fas 60% d'administració i 40% de ciència.
Quan un administra, no investiga.
No investiga, exacte.
I aquest és l'altre gran problema.
Però al final et dones compte de que si no ho fas tu, no ho farà ningú. I tires endavant.
D'acord. Tot això, avenços n'hi va bé.
Sí. Aquí vam fer... El que passa és que... no estàvem en una època com la que estem ara, que ahir precisament li comentava a la meva dona, li deia, va sortir una notícia científica per la tele, que contínuament surten avui en dia, això es va a una velocitat exponencial, i jo li deia, fa només 20 anys estàvem a les beceroles i ens pensàvem que fèiem moltes coses. Sí, vam fer molta recerca amb problemes del rebuig de trasplant d'òrgans, vam posar un mètode a punt amb els metges que facilitava evitar el rebuig del trasplantament. Era molt interessant perquè era un pretrasplantament, o sigui, si tu li treus l'oxigen al... Li provoques una isquèmia, una manca d'oxigen a un òrgan determinat, és com si li estiguessis avisant de que després, en el moment de trasplant, es quedarà sense oxigen durant un temps, mentre durant el trasllat, resisteix millor. Són mecanismes molt complicats, però bueno, treballàvem amb això, treballàvem amb els pneumòlegs, problemes de l'asma, Vam fer moltes coses realment de biomedicina.
Uh-huh. Es va poder investigar i, com ens comentava ara l'Emili Gelpí, certament al costat de tots aquests avenços científics, que per exemple hi ha hagut sobre els transplantaments, hi ha grans metges, però també hi ha grans investigadors.
Sí, sí, el que passa, i també s'ha de dir que avui en dia hi ha grans metges que són grans investigadors. O sigui, una cosa és que s'uneixin equips d'investigadors i metges, i l'altra és que els metges
facin.
Que és el gran encert del doctor Rodés, que va reduir la càrrega assistencial dels metges perquè poguessin dedicar temps a la recerca.
D'acord.
I això va ser important.
Estaríem molta estona parlant amb el professor Gelpí, però d'una manera o una altra hem d'anar concloent, perquè això és ràdio, i em deixeu que us faci una pregunta clau per acabar-la. Per què no vau tornar als Estats Units?
Per què no vaig tornar als Estats Units? És una pregunta que encara em faig avui. La meva dona ho ha tingut sempre molt clar, perquè diu que no tindríem d'haver tornat mai a Espanya, tal com ho veu ella. Probablement hagués fet molt més o més interessant, o no ho sé, però potser hagués sigut menys challenging una altra vegada. A mi m'agrada anar contra els reptes. Jo crec Espanya necessitava, i ara hi ha molts investigadors, i necessitava gent com el Josep Maria Gibert, com jo, que es va dedicar a la indústria, necessitava investigadors. I
amb un cert grau de formació a fora.
Amb un cert grau de formació a fora, sí. Uh-huh. I a part d'això, sempre... I quan vaig rebre una oferta molt bona del meu ex-cap a Califòrnia per tornar al cap de 3 anys d'estar aquí, 4 anys, 3 o 4 anys, jo ja tenia engegat, tenia 8 persones fent el doctorat amb mi, s'estaven cremant les celles, com vulgarment es diu, i jo no sé, no vaig saber com dir-los, mira, saps què? Al carrer tots, jo tanco i me'n vaig als Estats Units.
Una consciència aquí.
Digue-li com vulguis, però sí, va ser un factor que no vaig tenir prou coratge per fer algunes coses i no me'n arrepenteixo ara.
I van acabar Sitges.
I vam acabar Sitges. Quan ens vam, com ella és de Sitges, el meu fill, el segon fill és arquitecte, pues li va tocar refer una casa antiga que teníem aquí al carrer de l'Aigua, i aquí estem.
Doncs, Emili Gelpí, moltíssimes gràcies. Estaríem molta més estona, repeteixo, comentant que no són batalletes, sinó que són històries molt interessants. El Houston, el Texas, la Califòrnia dels anys 60, 70, i després això, l'Espanya del terrorisme, del franquisme, i després de la democràcia i de les institucions, que encara doncs, una miqueta patim tots.
Sí, sí.
Emili Gelpí, repeteixo, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
Un plaer, gràcies.
Un plaer també per nosaltres.